Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La vinculació del nou papa Lleó XIV amb Catalunya ha generat molta satisfacció a l'Església catalana. Avui el nou Sant Pare ha iniciat el seu pontificat amb una missa a la Capella Sixtina amb els cardenals electors. Ha fet una crida a la pau i a la sinodalitat de l'Església. Precisament, Francesc Conesa, bisbe de Solsona, va tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment i li ha semblat una persona de tracte senzill i amable, ens ho comenta.
Em va semblar que era un home senzill, d'un tracte molt afable, de molt bon tracte. Vaig estar parlant unes quantes coses amb ell, en tota naturalitat. Vam compartir en algun moment pues, el cafè, el moment del cafè, que quan fèiem el descans, en tres o quatre vegades. Com era normal, perquè parlaven uns en els altres, no? I jo tinc aquesta impressió. I les intervencions seves en el sínode eren molt assenyades, eren intervencions molt sèries, molt ben preparades.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama lideratge polític perquè Europa faci un pas endavant durant el discurs de l'acte institucional pel Dia d'Europa al Palau de la Generalitat. Illa ha acabat la seva intervenció fent referència a l'elecció del nou papa i ha dit que el món necessita referents morals.
I ahir escoltàvem el nou papa Lleó XIV fer una crida, literalment parlant de la pau, com ha dit el professor Beta, però també demanant literalment, ajudeu-nos a bastir ponts. Ajudeu-nos a bastir ponts, no? Al llarg de la història, Catalunya ha exercit de pont amb Europa, amb el Mediterrani i amb Llatinoamèrica, i Catalunya vol seguir exercint de pont en aquest precís moment, no?
I l'Ajuntament de Lleida ha precintat un restaurant del carrer Príncep de Viana davant les sospites que pugui suposar un risc per la salut pública. Es dona el cas que a les últimes hores s'ha difós unes imatges enregistrades per un suposat client del local on es pot veure un ratolí movent-se entre un rostidor de carn de kebab. I l'Associació de Comerciants de Lloret de Mar ha criticat durament el govern local per una possible proposta del regidor de Promoció Econòmica per reduir els horaris d'obertura. Afirmen que el consistori va anunciar-los que volien renunciar a l'excepcionalitat horària que tenen i que els permet obrir fins més tard i els diumenges i festius. Els comerciants asseguren que la mesura no és un caprici ni un privilegi.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 9 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, situació completament primaveral aquesta situació dinàmica, variable i molt traïdora. Déu-n'hi-do, per exemple, les pluges que han caigut durant la matinada i primeres hores del matí, fins a gairebé 60 litres per metre quadrat en alguns municipis del Tarragonès, i al llarg de les últimes hores s'han tornat a formar nous ruixats, però que surten del no-res, per tant són molt locals i duren poca estona, especialment estan situats al prelitoral i la Catalunya central. Al llarg d'aquesta tarda, les clarianes aniran a més arran de mar, fins i tot s'hi veurà més el sol, en aquella banda. I, en canvi, a totes les muntanyes del prelitoral, de la Catalunya central, també del Pirineu, Prepirineu, xàfecs i algunes tempestes. Que consti, locals, no duraran tota la tarda, no seran generals, i més aviat seran molt passatgeres. La temperatura, agradable, sense ser gaire alta. Al llarg del cap de setmana tindrem més traques de tempestes, les més fortes i les més generals, cauran entre el vespre del dissabte i la matinada de diumenge. Ho anirem seguint a la xarxa.
Doncs avui al Connectats parlarem de Fundesplai, que es prepara per a la festa Esplai i també dona el tret de sortida a la campanya de beques. Parlarem amb Carles Xifra, director general adjunt de Fundesplai. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el creixement de la població d'origen estranger a Catalunya i la crida d'una monja catalana al nou papa. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Josep Comelles, net d'Enric Comelles, d'un dels 5 deportats castellarencs a Mauthausen. Continuarem amb la prèvia de l'11è Festival de Música Negra de Sant Cugat al Sant Cugat. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts és moment de posar-nos al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem per Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
Bona tarda. L'Hospital Universitari Mutu de Terrassa ha estat distingit en el marc de l'acte dels Premis Top Value amb un dels 4 premis de la categoria Top Value Global, els quals reconeixen el valor aportat als pacients com a eix principal per a les entitats i sistemes de salut. L'edició d'enguany, la quarta, ha aplegat més de 50 centres hospitalaris d'arreu del territori estatal. El premi el va recollir el doctor Marc Matorrodona, cap de l'àrea de qualitat assistencial i seguretat del pacient de la Fundació Assistencial Mútua Terrassa, que va posar en valor l'orientació de la pràctica assistencial del centre cap a les activitats que generen els millors resultats possibles en salut i que són rellevants per al pacient i es poden mantenir al llarg del temps. Aquesta iniciativa, pionera a l'Estat, ha evolucionat en termes quantitatius i qualitatius per passar de ser una eina de mesura a un profund exercici de benchmark que permet als centres no només comparar els resultats respecte a anys anteriors, sinó també valorar la seva evolució davant dels centres sanitaris.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per RAC1 Capital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell ha habilitat el telèfon 010 perquè la ciutadania pugui alertar de la presència de rates o paneroles al carrer. Aquest nou canal de comunicació se suma als que ja funcionaven fins ara per avisar de plagues, la instància telemàtica o la presencial a les oficines d'atenció ciutadana. L'alcaldessa Marta Farrés ha presentat avui el nou canal i ha reiterat el compromís del govern per actuar en menys de 72 hores.
Compromís de l'Ajuntament. En menys de 72 hores està actuant. Jo crec que aquesta és l'eficiència que busquem, d'aquestes petites coses que diem, de ser molt i molt útils a la ciutadania. Per tant, que en menys de 72 hores farà una actuació en l'espai públic, actuacions que, a més, permeteu-me també comentar, doncs que ja tenim bastant per mà, és a dir, ara ja n'hem après, i per tant el departament ja sap molt bé com s'ha de fer.
Des de principis d'any, les actuacions contra les plagues a la ciutat s'han incrementat un 21% respecte de tot el 2024, quan se'n van fer un total de 273.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda. El port de Badalona ha rebut la visita oficial d'una delegació del govern de Corea del Sud. L'Agència Pública d'Infraestructures Pesqueres de Corea s'ha interessat pel model del port badaloní per aprendre com transformar un port pesquer en un que compagini activitat pesquera, esportiva i d'oci. Ong Jong-uk, director de l'agència coreana, s'ha mostrat sorprès per la zona comercial del port, amb el seu potencial per atraure els veïns i el turisme, així com l'ús de l'energia verda com les plaques solars. El seu interès principal, però, ara és descobrir com les administracions públiques han transformat el port i el seu entorn i com han rebut els badalonins aquests canvis. Pel regidor de Territori i segon tinent d'alcaldia, Daniel Gràcia, és motiu d'orgull que Corea del Sud prengui com a exemple el model del port badaloní. L'escoltem.
És un autèntic orgull que una empresa público-privada de Corea del Sud hagi escollit el port de Badalona com a referent en modernitat i d'exemple per venir a visitar-nos i aprendre de la nostra experiència, no només del port, sinó també el desenvolupament urbanístic que representa la construcció d'un canal urbà únic a Espanya, com és el Canal de Badalona, i que no hi ha masses a Europa.
La missió principal de l'agència coreana és millorar les condicions de les comunitats pesqueres mitjançant projectes com la modernització de ports pesquers, la regeneració del litoral pesquer i la promoció de pràctiques sostenibles.
Gràcies, Anna. Continuem al litoral. Fem una segona parada ara al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, ha reclamat una vegada més a la Generalitat que desencalli el projecte de l'àrea residencial estratègica, l'àrea Ronda Sud Aeroport. Ho ha demanat a l'entrevista mensual del Contrasenyes en la mateixa setmana que s'ha posat la primera pedra en la promoció d'habitatges d'apart espais.
Perquè, com sabeu, aquell sòl és 100% propietat de la Generalitat i no ara. Fa molt de temps que està disponible i fa anys que jo, com a responsable d'urbanisme, reclamo a la Generalitat que posi data al desenvolupament urbanístic d'aquell sector. Aquí nosaltres l'Ajuntament no hi pot fer massa cosa més que insistir. I caben 776 habitatges que nosaltres estem disposadíssims a donar-los prioritat, que poden ser de compra i de lloguer. És a dir, estem disposats a parlar de com volem que sigui aquell sector de la ciutat.
Per Bou és una anomalia tenir aquest espai ubicat entre el barri de Sant Cosme i el Parc Nou totalment infrautilitzat i per això ha convidat a la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, a visitar la zona.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellar. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La castellarenca Maria Rosa Aldaz acaba de celebrar el seu centenari. Amb motiu d'aquesta fita ha rebut la medalla centenària que atorga la Generalitat de Catalunya a les persones que arriben als 100 anys. L'acte de lliurament es va dur a terme al domicili de l'homenatjada diumenge passat i va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Castellar del Vallès, Yolanda Rivera, i de la regidora de Gent Gran, Ángela Bailén. Actualment a Castellà hi ha 8 persones que han superat el cicle de vida, 3 dones i un home que tenen 100, 2 dones que tenen 101 i 2 dones més que en tenen 102.
Gràcies, Rocío. Acabem i ho fem amb la crònica de Sant Cugat, Sara Vella.
Un any més, Sant Cugat i Malagüí s'han unit per intercanviar música i dansa. Un grup de 6 músics d'entre 15 i 23 anys han vingut al municipi a realitzar diverses activitats i tallers amb escoles i empreses de la ciutat. Una experiència que després compartiran a la seva comunitat. En una recepció a l'Ajuntament, l'alcalde Josep Maria Vallès s'ha mostrat molt orgullós d'acollir aquesta iniciativa que du a terme la Fundació Aula de So des del 2004. Per la seva banda, els músics han agraït l'oportunitat que han tingut gràcies a aquest viatge. Serà aquest dissabte 10 de maig a la 1 del migdia quan els malauians oferiran una actuació a la plaça d'Octavià. El president de la Fundació Aula de So, Martí Marín, ha explicat que aquesta és una visita molt enriquidora pels músics i per les famílies santcugatenques que els acullen, ja que dona l'oportunitat a la gent d'aquí de tenir Àfrica dins de casa i poder connectar amb realitats que són sorprenentment dures, ha dit. D'altra banda, en el cas dels músics, han pogut assistir a diversos tallers i cursos informàtics que els serviran per tirar endavant un dels projectes que estan desenvolupant a Malawi i que té per objectiu dotar les aules d'ordinadors.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
L'educació i la formació són clau per al desenvolupament vital del jovent. És per això que des de fa anys la Fundació Catalana de l'Esplai fomenta i finança activitats d'educació en el lleure. Les beques per a activitats d'estiu són un clar exemple d'aquest compromís. Enguany, Fundesplai atorgarà ajuts per garantir que infants, joves i famílies puguin gaudir d'aquestes activitats. Marxem fins a l'Hospitalet de Llobregat. Allà hi tenim el redactor del Prat Ràdio, Víctor Asensio García. Molt bona tarda, on et trobes?
Bona tarda, som al Club d'Esplai Bellvitge, on aquest dimarts s'ha presentat l'informe anual de Fundesplai que resumeix l'activitat de l'entitat al llarg de 2024. Un dels pilars del document és també el balanç que es fa de l'impacte social de Fundesplai i les estratègies per aquest any. Per desgranar una mica aquest informe, però també per saber quines novetats presenta Fundesplai per aquest 2025, saludem Carles Xifra, que és director general adjunt de Fundesplai. Bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, Com valoreu des de Fundesplai aquest 2024, aquesta activitat de l'any passat?
Ha sigut un any que hem crescut molt a nivell d'impacte i d'abast. De fet, hem arribat a més de 400.000 participants als diferents programes i això implica un creixement d'un 60% respecte a fa 4 anys enrere. Per tant, estem molt contents d'haver arribat on estem arribant.
Quina és la causa o com ho heu assolit, no? Aquest 60% des de 2021, des de la pandèmia, com heu arribat fins aquí? És una xifra molt important.
Sí, sabeu que Fundesplai és una entitat educativa i social que intenta respondre a les diferents emergències socials i educatives del nostre context i precisament això ens hem dedicat aquests darrers 4 anys, a innovar i donar resposta a les noves necessitats i urgències, no? I per tant aquí estem desenvolupant diferents programes de mentoria, d'acompanyament a joves, d'inserció laboral, de superació de bretxa digital, de programes d'educació ambiental, de programes educatius en petita infància, etc.
Ara parlem d'alguns d'aquests projectes, però sí que m'agradaria que ens centréssim en el que vindrà més, diguéssim, de forma més immediata, que és l'estiu, el llibre a l'estiu, els esplais, els casals d'estiu. Vosaltres ja tradicionalment ja fa anys que atorgueu aquestes beques perquè infants vulnerables puguin gaudir de l'estiu amb equitat amb altres infants. Aquest any la xifra que doncs, heu presentat és de 9.000 beques. És el vostre objectiu, diguéssim, el vostre mínim objectiu de beques. És un 10% més que l'anterior edició, unes 1.000 beques més que l'anterior edició. Com heu assolit aquest número? Com preveieu assolir aquest número, aquesta xifra?
Doncs realment estem plantejant des de fa ja unes setmanes, des dels diferents equips, doncs tot el que són les activitats educatives de casals, de colònies, de campaments, de rutes, de camps de treball, intercanvis internacionals amb joves, perquè siguin espais de qualitat i que siguin innovadors, que portin valor, que portin aquestes vivències significatives i tan importants pels infants i joves, però fer-ho també des de l'equitat, garantint aquesta oportunitat d'igualtat, igualtat d'oportunitats pels diferents infants i joves i especialment els que viuen en famílies en situació de més vulnerabilitat. Per tant, és important garantir aquestes beques, aquestes ajudes per fer viable que puguin accedir a les activitats i estem planificant al voltant d'unes 1.800 tandes d'activitat i oferint 111.000 places. Això és un 10% més que l'any passat a nivell de volum i per tant esperem també poder cobrir un 10% més d'ajudes i beques per a aquestes famílies i per tant esperem arribar a aquesta xifra al voltant de les 9.000 beques atorgades.
Clar, són unes beques per famílies vulnerables, per infants vulnerables, i ens parlaves, no, d'aquesta importància de poder garantir aquest accés, però clar, quan parlem del lleure a l'estiu, del lleure educatiu a l'estiu, no parlem només de les activitats que podríem pensar, doncs jugar a pilota a la platja, etc., sinó que també hi ha un altre factor també, que és el de la sostenibilitat, el de l'aprenentatge, el de poder garantir, per exemple, els àpats. Quina és la importància clau d'aquestes beques, d'aquesta garantir l'accés al lleure a l'estiu?
Sabeu que les activitats d'educació en el lleure són imprescindibles i això ho defensem sempre i ens ho creiem perquè realment quan els infants tornen d'aquestes activitats veiem que tornen molt canviats, no? I tornen canviats perquè realment treballen competències i habilitats de treball en grup, de convivència amb la resta d'amics i amigues, perquè aprenen moltes coses quan fan un vivac sota les estrelles, perquè aprenen molt al voltant dels valors quan estan fent una gincama i perquè aprenen al voltant de l'ús de les tecnologies digitals o perquè aprenen al voltant de com són els boscos de suredes o de les rouredes, no? Aquests aprenentatges són molt, molt significatius i per això és tan important que puguin accedir-hi i puguin participar-hi.
Clar, ja ves, quan parlem, per exemple, d'alimentació, que també està molt vinculat, no? El poder garantir aquest àpat saludable, aquest àpat necessari, que moltes famílies doncs, pateixen per poder-lo tenir, que sí que el tenen garantit durant el curs escolar, però que a l'estiu queden en aquest limb, no? Les famílies que no poden accedir doncs, a aquests ajuts doncs, potser passen més dificultats en aquest sentit. També vosaltres no només fomenteu que tinguin aquest àpat, sinó que sigui un àpat saludable, que sigui sostenible, també una mica en la línia de que els darrers anys heu anat també defensant des de la vostra exposició del Menja Actua Impacte, però també les tasques que s'estan fent a les escoles. I aquí m'interessaria aturar-me un moment. Vosaltres esteu treballant directament amb escoles, per intentar reduir el malbaratament alimentari, però a la vegada educant, no?, amb una alimentació que tingui doncs aquest pes nutritiu, però a la vegada saludable, etc.
Sí, nosaltres la nostra preocupació és transformar aquests espais de menjador en espais educatius del migdia, perquè siguin espais on no només els infants s'alimenten, sinó que aprenen al voltant d'hàbits saludables, però també al voltant d'aspectes que tenen que veure amb la sostenibilitat i la seva salut. I un d'aquests temes centrals, per exemple, és el malbaratament alimentari. Sabeu que estem malbaratant molts aliments i això implica una despesa de recursos, d'energia, d'aigua, etc. I que també la restauració col·lectiva tenim els nostres deures, no? I hem d'intentar reduir significativament aquest malbaratament. Nosaltres estem presents a més de 300 escoles fent àpats diaris i estem fent precisament en aquestes escoles auditories al voltant del malbaratament, però són auditories que fan els mateixos infants, que tenen el seu moble per mesurar amb una balança el que llencen cada dia de menjar sobrant, el que llencen d'aigua sobrant del menjador, i ho anoten amb una graella que tenen, ho fan diversos cops al llarg de l'any, i fan propostes de reducció d'aquest malbaratament alimentari que intentem aplicar conjuntament amb els equips de cuina i els equips de monitoratge, i estem reduint significativament aquest malbaratament. I també en algunes escoles doncs, tenim aquests convenis amb les entitats socials per poder portar el menjar sobrant de les cuines cap a aquestes persones que ho necessiten.
I a banda d'aquesta educació en el lleure o aquesta educació en espais no formals, com podria ser fins i tot, no?, aquestes aules menjador, també teniu una tasca que potser és menys coneguda a Font d'Esplai, que és el tema de la inserció laboral, perquè potser s'allunya una mica de la idea que tenim dels esplais, dels casals d'estiu, etc., que podria fer més associada a Font d'Esplai. Què esteu fent ara mateix per a la inserció laboral? Perquè teniu programes que tenen una molt bona inserció laboral, a més amb una bona continuïtat laboral.
Sí, els dos darrers anys hem treballat amb més de 1.000 joves a nivell de programes d'acompanyament, d'orientació i d'inserció laboral. Destacaria el programa de Majova, per exemple, que és un programa que és de formació dual, on els joves treballen des del primer dia, de fet aprenen a treballar amb diferents empreses i a la vegada, a mitja jornada, es formen traient-se el seu certificat de professionalitat. Això els hi permet tenir un primer any d'experiència laboral molt tutoritzada, molt segura, molt acompanyada, per poder després tenir currículum i poder accedir a altres espais formatius i altres espais laborals amb molta més seguretat i confiança en ells mateixos.
I acompanyant també aquesta idea de la inserció laboral, també de la continuïtat dels estudis, que aniria també, reitero, més enllà d'aquesta educació en el lleure, sinó que ja seria l'educació fins i tot de cara al futur. Vosaltres teniu un altre projecte, que és l'Eure, si no vaig errat, que té aquesta idea del monitoratge, aquesta forma d'intentar que persones amb vulnerabilitat que no arribarien a la universitat per diversos motius puguin, no?, accedir a aquests espais d'educació superior.
Sí, ens vam trobar una xifra que ens va impactar molt, que era que molts dels infants en situació de vulnerabilitat que estan cursant el segon de batxillerat no accedien a la universitat, als estudis superiors, bàsicament perquè tenen un sostre de vidre que els fa imaginar-se que ells no podran, que no tenen els recursos econòmics per fer-ho, o senzillament perquè no tenen un entorn d'amics i amigues que estigui estudiant a la universitat i, per tant, no és un àmbit que els hi cridi l'atenció. No? Des d'un programa de mentoria, on altres joves que sí que ja estan cursant estudis universitaris fan de voluntàries i els acompanyen en aquest pas tan vital cap als estudis superiors, aconseguim que un 60% d'aquests joves que abans abandonaven els estudis ho canviïn la decisió, o bé per seguir cap a altres estudis o bé per fer el pas cap a la universitat, però sí que canvien aquesta perspectiva de vida respecte als seus estudis.
I una altra pota també és la salut mental, que a més és un dels temes, no?, que preocupa cada cop més el jovent, perquè n'és més conscient també les administracions. Vosaltres aquí també esteu fent èmfasi, no?, en la salut mental, en l'acompanyament a joves.
Sí, sabeu que des de Font d'Esplai cada any traiem una proposta educativa, és un programa pedagògic que posem a lliure disposició de la societat en general, està disponible a la web. Enguany és la proposta educativa Estima, que és una proposta al voltant del benestar emocional i de la salut mental dels infants i joves, perquè realment és un tema que ens preocupa i que ens ocupa, no? I que ho intentem aplicar de forma transversal als diferents programes i estem fent experiències molt xules, com per exemple el projecte Tras de Luz de Alba, que és una obra de teatre immersiva que estem fent amb grups de joves al voltant del suïcidi juvenil. És una obra de teatre on els joves hi participen i després tenen una xerrada conjuntament amb les seves famílies amb una persona que és psicòloga i que reflexionen en veu alta al voltant de tots els aprenentatges i totes les sensacions que han tingut de participar en aquesta obra de teatre.
I, de fet, si parlem de totes aquestes iniciatives, al final ens ve a la idea, no? Com sufraga tot això, totes les fórmules que té Fundesplay per poder pagar, al final, els costos que té doncs, tenir tota aquesta activitat. Les xifres, evidentment, són públiques i les podeu consultar, però vosaltres també apliqueu des de 2018 aquest càlcul del valor social integrat, que m'ha sobtat, perquè heu presentat en aquest informe, no? Aquesta idea de que de cada euro de subvenció que rep Fundesplay té un impacte social de 19 euros. No sé si això ens ho pots explicar d'alguna forma perquè ho entenguem els que som una miqueta agnòstics de l'economia, per dir-ho d'alguna forma.
No, de fet, no és senzill. No és senzill explicar i no sé si sabré explicar-me prou bé. En tot cas, el valor social integrat és una metodologia que no és pròpia de Fundesplay, és una metodologia que, de fet, està impulsant la Universitat de Deusto i que diferents entitats socials estem intentant aplicar perquè estem convençudes que el nostre impacte no es pot mesurar amb el volum econòmic de la nostra entitat, sinó que té altres repercussions que s'han de poder visibilitzar d'alguna forma, no? Per exemple, amb això que us comentava abans, aquest jove que ha participat d'aquest programa d'inserció laboral, el seu canvi a la seva vida el podem mesurar només amb el cost del formador que ha tingut? Segurament li ha canviat més coses a la vida i hem de poder valorar-ho. Val? Aquesta metodologia, precisament, el que intenta és, a través d'un anàlisi científic basat en les enquestes amb les persones, posar valor associat a aquesta part invisible que difícilment té. I el resultat és això, multipliquem el pressupost global de Fundesplay per 3, i cada euro que una administració ens dona el transformem en 19 euros de valor social cap a la societat.
Clar, això són xifres que un cop posades sobre la taula són molt importants, no? Entendre aquest impacte amb tots aquests elements que hem estat parlant, no? Des de l'educació en el lleure, aquests espais no formals d'educació, l'educació també en l'àmbit de l'alimentació, etcètera. Tot això també té al final una recompensa pels que sou treballadors de Fundesplay, per tot el voluntariat, que és aquesta festa esplai que tindrà lloc diumenge. Explica'ns breument, perquè suposo que són moltes les activitats, però què és el que es podrà gaudir al Parc Nou, al Prat de Llobregat, aquesta festa esplai?
Sí, podreu venir-hi a partir de les 10:30, l'entrada és gratuïta i tindreu activitats fins a la tarda, més de 50 activitats, algunes més lúdiques, d'altres més vinculades a la tecnologia, d'altres més vinculades a la ciència, d'altres més vinculades a l'art, per passar-s'ho molt bé en família o amb els amics i amigues. Tindreu també la festa del ball Bo Sai d'aquí, on tindreu també més de 10 artistes de renom que estaran acompanyant els infants que han preparat coreografies amb les seves cançons, etc. I podreu, bàsicament, doncs, gaudir d'aquesta gran festa on els diferents centres d'esplai, però també famílies vinculades als diferents programes de Fundesplay i amics i amigues de la ciutat i del barri, doncs es passen.
Doncs Carles Xifra, director general adjunt de Fundesplay, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu, adéu.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Dos quarts de cinc de la tarda i ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartim amb la Georgia Mainou, la tenim a Sabadell, i ella és autònoma. Georgia, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs?
Fred.
Sí?
Sí, fa fred.
Home, es nota la baixada de temperatures perquè es prepara, no?, per un cap de setmana una miqueta passat per aigua. No sé si a Sabadell teníeu previstes moltes activitats.
No en tinc ni idea.
Bueno.
Per què?
No, ho dic perquè com que hi ha previsió de pluja en alguns moments al llarg del cap de setmana, doncs ja sabem que al final hi ha coses que s'han de suspendre. Però vaja.
No sé, no surto de la botiga, què vols? No m'entero del que passa.
Home, surt de tant en tant. Dóna't aquest gust de sortir de tant en tant. Quan baixis a persiana, fes una volteta per Sabadell.
Sí.
No?
Ho faré, sí.
Home, no. Mira, 5, 10, 15 minutets. No passa res.
El que diuen que s'ha de caminar cada dia, no?
Una mica. Una mica només. Deixa'm que saludem el José María Mesa, que és escriptor, i el tenim al Prat. José María, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Molt bé. I vos?
Pues anem caminant, a poc a poc. Però anem caminant.
Molt bé. El Prat plou o no?
No, avui no.
Avui no.
Aquesta nit ha plogut una mica, perquè com he llevat i he vist una mica d'aigua dintre de la terrassa, però durant el dia no ha plogut gens.
Val. A Sabadell, Georgia, plou?
Ara no, però ha plogut.
Ha plogut. Val.
Sí.
I aquí a Sabadell saludem... Ai, aquí a Sabadell no, aquí a Sant Cugat saludem la Roser Fernández, que és membre de l'Aula d'Extensió Universitària. Roser, benvinguda.
Hola, bona tarda a tothom.
Aquí a Sant Cugat tampoc de moment no plou,
no,
però està tapat.
Ha plogut al matí a primera hora, bueno, i tota la nit, però ara està... Està tapat, està negre, sí.
Està negre.
Està negre.
Com alguns. A veure, què us sembla si comencem pel primer dels temes que us proposava per avui, que té, és un debat que fa temps que el tenim, que el continuem treballant i que d'aquí un futur el continuarem tenint sobre la taula. Però hi ha una dada que apunta aquesta informació, que ens diu que la població nascuda a l'estranger ha superat ja per primera vegada el 25% a Catalunya. Aquesta és una tendència a l'alça, és a dir, cada vegada aquest percentatge anirà creixent. En canvi, la tendència a la inversa és la dels naixements que es produeixen a Catalunya. O sigui, aquí a Catalunya cada vegada en tenim menys fills i, en canvi, cada vegada hi ha més persones que viuen al país i no són nascuts a l'estranger. Jo us pregunto si penseu que estem preparats per aquest canvi de la nostra societat. Ja fa temps que estem assimilant totes aquestes noves situacions, però estem preparats per assumir aquesta nova tendència, aquesta continuació?
Home, és fruit de la globalització, no, això? I penso que anirà a més, però vist des del punt de vista de país, poder no és una mala notícia, perquè si aquí tenim descens de natalitat, necessitem gent jove que treballi al país, perquè si no aquí serà un país de gent gran, arribarà un moment, no? Llavors algú té que mantenir. I penso que si hi ha, d'un lloc o d'altre, han d'haver-hi naixements. Si els venen de fora, doncs pues, el país no està pas malament.
Però diries que estem preparats?
Bueno...
Per adaptar-nos a aquesta...
Jo crec que s'ha d'estar preparat per tot, no? Vull dir, no sé, vull dir, no ho veig tan complicat, no?
Què en penseu, Josep Maria?
Bueno, aquí les coses... Jo penso que això és imparable. Això és imparable, sí. Però no solament per la globalització, sinó perquè en tota la vida, en tota la història del món, sempre hi ha hagut grans canvis de poblacions d'una banda a l'altra. Si que fem el tema grec, si que fem el tema de la Índia, això és veritat. De totes les maneres, el tema està en que la gent hi va canviar. Per exemple, al Prat. Al principi hi havia molta gent del món del Marroc, de dalt. Després, avui hem tingut un temps d'un increment del món de la Índia i del món especialment del nord de la Índia, aquests que abans d'ahir se liaron, digamos, en una nova guerra. I després ara tenim un increment de la gent que ve de Sud-amèrica, sobretot perquè jo veig al carrer i vaig preguntar l'altre dia a l'Ajuntament la quantitat de gent que acompanya a persones grans dintre de la nostra població i que aquests són tots especialment de països petits d'Amèrica del Sud. És a dir, que això s'ha de canviar. Però, com diu la companya anterior, ens hem d'acostumar amb aquestes emigracions, perquè aquestes emigracions seran imparables. I quan són parables, llavors creiem un problema important de tipus polític dintre de la nostra població, com està passant a molts països, especialment a Espanya, que té, diguem, un problema amb què fem amb aquesta gent que ve permanentment i que arriba, diguem, amb i que ningú es vol si no tenen, diguem, un tema d'una formació especial, etcètera, etcètera. És a dir, que el món modern s'ha d'acostumar al tema de l'emigració.
Estem, a veure, tampoc en la descripció de persones no nascudes a Catalunya o persones nascudes a l'estranger, aquí entraria tothom, és a dir, gent que ve amb la seva titulació, amb la seva formació del país d'origen, gent que ve per les vies, diríem, normals. Evidentment, també trobem aquella part de la migració, doncs, que ve sense papers i que estan aquí en una situació realment difícil. Però intentaríem que dins d'aquest concepte de població nascuda a l'estranger no tenen per què ser persones que venen amb dificultats a l'hora de implicar-se i d'assimilar els canvis en aquesta nova societat en la que s'incorporen. M'explico?
Digue'm el tant per cent.
El tant per cent de què?
Dels que venen amb titulació.
Oh, n'hi ha.
Home, tu te'n vas ara al metge? Hi ha molts metges que són sud-americans. Sí. Metges, infermers i infermeres.
I d'altres països,
per exemple. Hi ha moltes
persones... I per què els d'aquí marxen?
Eh?
I per què els d'aquí marxen?
Perquè en fan falta.
No. Marxen perquè les condicions que tenen i que consideren no són les més adequades. I segurament els que venen d'altres països, aquestes condicions ja els estan bé.
Però això no és. Perquè llavors la professionalitat no és la mateixa. Allà una carrera a Sud-amèrica és la meitat de barata. I la meitat de com es diu ara... Ho sé per una amiga que es va anar, que es va anar a treure la carrera de dentista a Sud-amèrica. Va tenir que tancar, perquè fotia desastre.
Però pensa que molts d'aquests professionals han vingut a estudiar aquí, eh? O sigui, no és que vinguin del seu país a treballar aquí. La majoria han vingut a fer la carrera universitària aquí. I després ja es queden aquí. Alguns no, eh? Alguns tornen al seu país, perquè això també es queixen, no?, que s'ajuda a estudiar i a professionalitzar molta gent, i que, esclar, com que són gent que venen de fora, un cop estan formats, se n'entornen al seu país, i aquí s'ha invertit en ells, i després aquesta inversió marxa cap a un altre puesto, que això també és una polèmica que hi ha.
Us faré una... A veure, no és una prova, però sí que us preguntaré d'on imagineu que són els tres primers països d'aquest rànquing de persones que venen de fora a viure a Catalunya. D'on són? D'on provenen? Sí. Si féssim el rànquing, els tres primers llocs, quins països posaríeu?
Estàs parlant dels que estan titulats o dels que no?
No tenim les dades dels que estan titulats, dels que no estan... Estem parlant en general de població que viu a Catalunya.
Jo, no ho sé, jo diria Marroc i Sud-amèrica, però poder no, eh? No ho sé. Ho dic pels que es veuen més, però pot ser que no.
Val. José María, tu quins diries?
Jo crec que actualment hi ha un problema important. Sud-amèrica ha crescut molt. El que passa que, clar, ja ha crescut molt i ve molta gent poc preparada, però que aquí, indiscutiblement, abans de començar una feina concreta, les intenten preparar una mica, sobretot si és un tema d'acceptació de com s'ha deportat a la gent gran. És a dir, que aquí es fa en Catalunya un esforç important.
També
jo crec que actualment el problema del nord de la Índia ha crescut molt. Si tu agafes un taxi a Barcelona, el 50% és gent que no és d'aquí.
Són pakistanesos.
Que tampoc són de Marroc. I que, i que tot.
Hi ha molta gent de l'est, també. Hi ha molta gent de l'est, també.
I al Pla, per exemple, jo veig que a les grandes, a les petites comerç, són de gent que ve del món hindú. I abans no hi havia. I m'han dit que el gent de Marroc abans tenien un 17% i avui jo només tenim un 15%. Perquè la gent de Marroc, que porta aquí molts anys, ja té la seva feina, diguem, agafada d'alguna manera. Ja hi treballen, ja tenen negocis, etcètera, etcètera.
Mireu, segons...
Tu dic, Marroc, Colòmbia, Itàlia.
Ja l'has buscat, eh? L'has buscat. Però no em digueu que us sorprèn, per exemple, que en tercera posició estigui Itàlia.
Sí, perquè no, jo no me n'he trobat cap.
Perquè no, sí, estem parlant d'un país de la Unió Europea i quan pensem en estrangers que viuen a Catalunya, assimilem a estrangers a immigrants amb problemes.
Com per exemple, romanesos al Prat.
Clar.
Romania és un país que està dintre de la Unió Europea.
Romania és el quart, la Xina és el cinquè, després Hondures i després el Pakistan i el Perú.
O sigui que... Venezuela, Ucraïna, França, Argentina, Rússia, Índia, Senegal, Equador, Brasil, Regne Unit, Bolívia, Alemanya,
sí.
Paraguai, República Dominicana...
Bueno, pensa que hi ha gent que ve per qüestió de l'empresa, de la feina. Hi ha moltes empreses estrangeres que hi ha un flux de gent del país on és l'origen l'empresa que ve aquí. I aquests venen formats i venen... Bueno, aquests estan normalment un període de temps, no són gent que...
Sí, però Itàlia sorprèn molt, que sigui per fer. Sorprèn molt.
Clar, però depèn. És que depèn de les circumstàncies, no?
Home, clar, que n'hi ha moltes. Hi ha molta diferència amb el primer, perquè del primer... Això són 1 de gener del 2024,
24, sí.
Del Marroc hi ha 241.429.
És un 16,7% de la població estrangera.
Fins al 25.
I el segon es diu que era Colòmbia.
Colòmbia era el segon, amb un 6,5.
Colòmbia i Equador, també n'hi ha molts.
Però, de totes maneres, com a concepte general, parlem de població que és nascuda a l'estranger però que fa la seva vida, que està instal·lada i que viu a Catalunya. Com aquest percentatge anirà a més, com que continuarà creixent, aquí se'ns plantegen doncs, reptes i segurament també oportunitats davant d'aquesta societat tan diversa. Veieu vosaltres, per exemple, alguna oportunitat o quins penseu que poden ser els reptes que se'ns plantegen?
Jo el que veig és que és un altre problema, que aquesta immigració que ve de diferents llocs, quan arriben aquí i són per dir d'alguna manera la paraula estrangera, que a mi és una paraula que no m'agrada, però bueno, anem a utilitzar-ho per entendre, no estan unides entre ells. És a dir, els senyors de Marroc no estan units amb la gent hindús. I altre problema, i la gent de Sud-amèrica, sobretot per un problema d'idioma castellà, automàticament tampoc estan units a la gent de tal. És a dir, que són grups independents. Encara que siguin tots emigrants, són grups... I ja no parlem del grup de los chinos que estan ocupant, diguem, una sèrie de factors del món hoteler pues, que l'han ocupat. És a dir, jo a la meva plaça del Prat, que abans eren tots catalans, la gent que tenia d'alguna manera algun bar, avui és a la plaça de Jiananmen, perquè no queda ni un bar. Dels 6 que hi ha, els 6 són xinesos. Clar? Això és una altra emigració. El que para que mai veus pel carrer una xinesa amb un senyor del Marroc, amb un senyor hindú o amb un senyor de tal. Van per la seva compte.
Però estàs parlant aquest en aquest cas, tema. José María, estàs parlant en aquest cas d'integració?
Sí, clar.
O sigui...
Pues, depèn.
Vols dir que mantenen els seus propis guetos?
Jo crec que sí. Per exemple, al món hindú, nosaltres, a la nostra associació de Rotary, van intentar la integració i encara no hem pogut. Van parlant, van fent, ens ajuden en alguna cosa, tal i qual, però no hi ha integració. És a dir, jo no veig, jo camino molt pel carrer, i jo no veig, diguem, ninguna xica del tema indi que estigui parlant amb un senyor de Sud-amèrica. Jo no ho veig. Sin embargo, quan vas pel carrer i sents parlar, diu, coi, aquests són tots de Marroc, són tots hindús, són tots el que sigui. No veig que aquesta gent, cadascú va perquè, clar, també... el partit tenim una gent important.
També depèn molt...
Hi ha petits trossos, però ja no entro. Petits grups, com són alguns, però això ja no entro. I he tret tots els que són europeus, que ja els he quitat com emigrantes.
No, no, però és que aquests estarien dins de la població nascuda. No, no, però és que, a veure, no parlem de parlem de nascuts a l'estranger, que han migrat o no, per diferents circumstàncies. És que sembla que associem la migració a la penúria.
La gent aquesta nascuda a l'estranger, però que ve cap aquí, tota la canalla que ja s'han escolaritzat aquí, aquests sí que s'integren. Els que poder costa més que s'integrin són els pares d'aquestes criatures, que ja han vingut de grans, per qüestió de l'idioma, bueno, per qüestió de costums, per qüestió
de tot. A veure, però aviam, escolta'm una cosa, però què passa? Perdona, Roser, però què passa? Per exemple, Catalunya ha tingut, en l'informe PISA, ha tingut la pitjor nota durant molts anys. A què es veu, això? A què es veu?
Home,
es veu
però...
a que hi ha molt immigrant que no entén ni el castellà i molt menys el català.
Vols dir, Georgia? Georgia,
bueno,
segur.
La canalla a l'escola pensa que agafen l'idioma, però amb un plis-plas, Molt més ràpid del que podríem anar nosaltres, però molt més. I funciona. Jo conec casos i t'asseguro que estan ben immigrats. Potser n'hi ha algun que no, Però vull dir, en general, quan és canalla... i ja van pujant i van creixent, aquests estan integrats aquí. Ara, si ja parlem dels pares d'aquests, poder és més difícil. Però sí, aquests, esclar, aquests arriben un dia que són grans, que també es casen i tenen canalla aquí. I vull dir, aquests ja són famílies que estan integrades ja. Que no vol dir que tinguin la seva família, que facin les reunions amb la seva família, això sí, però vull dir que estan integrats aquí.
Sí, pero mira, yo por ejemplo tengo una grave enfermedad, yo me doy quimioterapia porque tengo un cáncer y sin embargo mi compañero, ya la llamo casi compañero, el oncólogo que tengo es colombiano y las dos chicas que me dan también la quimioterapia son colombianas.
Bueno, pero ¿dónde han estudiado?
¿Usted porque por un problema de seguridad.
És que això és el que passa amb molta gent que ve de Sud-amèrica.
Estem molt bé a Barcelona i no estem bé a Colòmbia.
Bueno, però pensa que abans d'exercir la professió els hi han de convalidar, No és allò que arribin
sí,
i se'n vagin
aquests
i pum.
Han acabat aquí,
no,
la carrera,
no estan homologats, tots els títols s'han d'homologar.
Passen una prova, vull dir que que si estan treballant és perquè deuen reunir les condicions, jo no crec que s'hagi de desconfiar,
Jo no lo pongo com una crítica, lo pongo com una necessitat de que tres o quatre persones de les que em traten són gent de Colòmbia, tots.
És un reflex de la societat actual, és a dir, és que
ja,
tu te'n vas i molts dels serveis trobarem gent que són nascuts fora de Catalunya, però que segurament doncs, porten temps, s'han adaptat... és que trobaríem diferents circumstàncies i situacions.
Sí.
Vull dir que tampoc no podem posar tothom en un sac,
no es pot generalitzar,
ni parlar de la migració com el problema d'absolutament tot, perquè no és així. En el cas que comentava, per exemple, la Georgia, jo escoltava un dia un professor, una entrevista que li fèiem, que parlant precisament de l'educació i dels problemes que hi ha respecte als resultats que surten en els informes PISA que apuntava, no apuntava això que estaves comentant tu, apuntava precisament les polítiques que s'han fet, polítiques de buenisme, de pensar que, vaja, que pobres criatures, doncs necessita millorar. No, que l'educació s'ha tornat massa tova, no?, en algun sentit. Això és el que deia aquesta persona que s'ha dedicat al món de l'ensenyament, que les diferents lleis que s'han anat incorporant no han afavorit precisament a l'educació. Digues?
S'ha baixat el nivell.
Clar, però no podem atribuir aquesta baixada del nivell als nens de famílies immigrades que s'han incorporat a les escoles.
De totes maneres, els estudiants d'aquí, quan acaben, estan molt més ben preparats que segons quins països europeus, eh? Mm. I tant que ho critiquem, però no, eh?
Bé, no sé si us imagineu el país d'aquí uns anys, si es manté aquesta tendència i, d'alguna manera, haurem d'assimilar tots aquests canvis. Com deia la Roser al principi, doncs ens haurem d'acostumar i anar trobant l'encaix entre tots, no? I de veure com intentem, doncs, mantenir, per exemple, culturalment la llengua, els costums, no? I totes aquestes qüestions.
Roser, no? Això que deia la Roser, de que els nens de seguida agafen quan venen, sí. Tal i que qual. I que... Mira, jo a la botiga, el 90% de la canalla que m'entra no em parla en català. Cap. El 90%, És molt, eh? En parlen tots en castellà.
Si estan escolaritzats tot. Aquí, no, eh?
Ara, si estan escolaritzats aquí.
Sí. Pues a les escoles...
Si parlen en castellà.
Però a les escoles els hi parlen català, eh?
I els hi parlo en català i la feinada que tenim.
Sí, sí. Però,
perquè no, moltes vegades no m'entenen.
Sí, sí, però pensa una cosa, que els que a casa, per exemple, els que són fills de famílies catalanoparlants, a casa el parlen, però a la que es troben amb els amics a l'hora del pati o fora de l'escola, si han acostumat a parlar en castellà, és una tendència bastant generalitzada, que és el que estan reclamant moltes entitats que pateixen per la situació de la llengua, però que aquí també juguen les polítiques lingüístiques que es facin.
Però que això jo penso que no és culpa dels immigrants, eh?
No.
És que són la gent d'aquí que parla en castellà en vez de parlar català. No, són els immigrants, precisament, eh?
Exacte. Molt bé. Us sembla que parlem de l'Església?
Sí.
Sí? I de... Habemus Papam?
Sí, habemus.
Vau estar pendents ahir de la tele i de la xemeneia?
No.
No.
Jo no, perquè estava en una conferència, però sí que vaig posar un moment al mòbil i vaig veure fumata blanca. Dic, hombre, escolta...
Ja tenim, semblava la Champions de l'Església. Tu sí que la vas veure, no, José María?
Sí, jo sí que la vaig veure, sí. Bueno, feia il·lusió fer... Veure com sortia la blanc, la negra, tot. Està bé, està bé.
Sí, i aquest moment...
Bueno, jo parteixo de la base, de que això de les tradicions és un tema, l'Església és un tema important, però això s'ha tirat 2.000 anys en el poder, claro. Perquè si no sé què s'ha tirat 2.000 anys en el poder.
I tan fort és el poder que tenen que les dones continuen quedant relegades a un segon pla. Us vaig passar una informació de la crida que feia una monja catalana, que precisament viu a Roma, i que abans que sortís el nou papa demanava que, a veure, que per legislar sobre les dones haurien de preguntar i saber què és el que pensen les dones. Jo no sé si vosaltres us imagineu una església amb una perspectiva femenina?
Ah, mira't com
clavé. Home, dic en un futur, no ara mateix.
Sí, en un futur jo crec que sí.
Sí, però un futur d'aquí uns quants segles?
No, home, no.
No! Què dius ara, tu?
Ah, no?
Aviam, aquest sant pare que va morir ja va començar a fer algun pas. El que passa que, esclar, és que pensa que moure-ho amb l'entorn que tenen, no? El sant pare amb tot l'entorn que té.
El problema no és el que la gent pensa, és la igualtat.
Sí.
La igualtat és un tema important. És a dir, la pregunta és, veremos dones que siguin mossens? Això és un pas important, perquè si no arriben a mossens, no arriben a cap lloc més.
Ara, bueno, s'ha de començar per baix, mica en mica, no? Bueno, pues s'ha d'anar...
Això és un tema d'igualtat.
S'ha d'anar escalant.
Encara no ho han après.
El què, deies, Giorgia?
Que porten 2.000 anys i encara no ho han après. Vull dir, és que estan retrògrada de tot.
Sí.
Que dius, és que no es modernitzen ni a la... Ni a...
Però bueno, ara se'n comença a parlar. Ara se'n comença a parlar. Doncs bueno,
aviam. Però, per exemple,
penso que arribarà a una igualtat, però trigarà temps. Mm.
I per haver-hi igualtat total, sí, trigaran. Però, bueno, que s'aniran fent passos, a mica a mica, jo crec que sí. Jo crec que sí.
Jorge. Hi ha iglesias que ja ho han intentat.
Anem.
No, que què deies?
Hi ha altres iglesias que ja ho han intentat i ho han aconseguit en part.
Qui, José María?
La iglesia católica, donde vive mi hija, que es en el centro de Europa, tiene, digamos, un convenio con el Vaticano. Y los curas se pueden casar, por ejemplo. Lo único que no pueden es hacer, digamos, lo que es la consagración. Pero ya vienen las hostias consagradas y los hacen misa. Y están casadas.
Pero no son católicos.
Y te estoy hablando de Holanda, no te estoy hablando de la India.
Ya. José María, no sé si escoltas el que t'estaven dient la Georgia i la Roser.
No.
Que no són catòlics, són protestants.
No. En Holanda, donde vive mi hija, hay la iglesia católica y la iglesia protestante. La iglesia católica. Lo que pasa es que ellos no tienen la tradición, digamos, católica, apostólica y romana que tenemos los latinos.
El celibat.
Que tienen otra. Y lo que tienen es un convenio. Porque de convenios en la iglesia se habla poco, pero hay convenios. Hay convenios, por ejemplo, se empiezan a hablar de convenios con la China. Y sin embargo se sabe muy poco de esos convenios. Pero con la iglesia holandesa, desde la Segunda Guerra Mundial, que tienen, digamos, un convenio. Y yo cuando voy a misa allí, yo soy católico, automáticamente veo un cura que está casado, que tiene niños y que hace, digamos, la misa. Y aquí a Cataluña aún no lo he visto, ni en España tampoco, ni en muchas partes. Es decir, que pasos en algunas partes se han dado, pocos, pero bueno. Pero no son, no porque sean protestantes. Hay una iglesia protestante que no tiene nada que ver con la iglesia católica. Pero la iglesia católica es muy reacia a estos cambios. Yo creo que se cambiará. Lo que no le doy tiempo es al tiempo que esto se tardará.
Ya.
Yo me gustaría ver a una mujer haciendo de cura, haciendo de musén.
Bé, doncs espero que el Connectats arribi aquell dia per poder explicar-ho.
No, jo no lo veré, però bueno. Però vamos a...
Gràcies als tres, ho deixem aquí. Bon cap de setmana.
Apa.
Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música de tots els temps, a Ràdio Sant Cugat.
Full 180, crazy.
show up.